Al matí, a Ràdio Sabadell. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down? Des de les 9 del matí fins a 2:15. What's going down? Amb Raquel García.
Les 11 i 9 minuts, si sou fidels a aquest programa, ja sabeu que quan sona aquesta sintonia...
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and
quan sona aquesta sintonia vol dir que és el moment de seguir el camí que ens indica l'alegria de viure. I en aquest viatge ens acompanya sempre, cada dimecres, en Josep Alavedra Bosch. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel.
Una setmana més, ja en portem unes quantes.
Sí, una setmana fantàstica, amb un temps que sembla que s'acaba d'aixecar. I avui no dic qui ens acompanya, perquè ho diràs tu, però una persona entranyable, una persona que li sentiu la veu. Tots el coneixereu, els nostres amics i oients, i res, fantàstic de trobar-te un altre cop.
Doncs nosaltres també encantats de tenir-te aquí a l'estudi, també el nostre convidat, que podríem dir que ha combinat a la perfecció les seves passions i ha convertit l'esport i el periodisme en el seu estil de vida i en la seva màxima especialització, i també podríem dir fins i tot en el propòsit per aixecar-se cada dia amb il·lusió, que no és fàcil a vegades.
No és fàcil.
Porta 42 anys treballant, atenció, 42 anys, no ha estat mai a l'atur. De fet, podríem dir que va començar de casualitat al diari Sabadell, després en aquesta casa, a Ràdio Sabadell, on va fer de locutor i cap d'esports i va fer el salt cap a la COPE per narrar partits de diferents esports. I finalment va anar a fer de coordinador d'esports a TV3 i el 2006 el van nomenar director de comunicació i relacions externes de l'Espanyol, i actualment ets el director de comunicació i relacions externes de la Secretaria General de l'Esport. Xavi Andreu, bon dia, benvingut.
I Casanyes, bon dia.
Quin currículum.
Això faltava, faltava.
No, perquè això a Sabadell es porta molt.
Exacte. Ah, sí? Els dos cognoms.
Jo sóc fill de, d'una... El meu pare era de la Creu Alta i la meva mare del Centre, no? Per tant, això és important, eh? Sóc mig tallaret i per mi és molt important, doncs, sóc el Xavi Andreu i Casanyes. Primer perquè hi ha molts Casanyes a Sabadell, eh?
Doncs un sabadellenc de soc arrel, i a més hem de dir perquè avui és amb nosaltres, perquè el va recomanar també una esportista molt especial. Sentim-la.
Doncs jo recomano el Xavi Andreu, un periodista també molt treballador, molt lluitador, sí. I que també sempre ens ha tingut en compte i ha estat molt involucrat en el món de l'esport, i és una persona inspiradora.
Doncs ho diu una altra persona inspiradora, la Gemma Abant, la germana
El que no sabeu, que després d'haver vingut al matí aquí, a la tarda vam coincidir al Parc Catalunya mentre ella entrenava les noves figures del bike trial sabadellenc, no? I la veritat és que em va fer molta il·lusió. És evident que jo he tingut sempre una gran relació amb la família Abant i he vist el creixement esportiu de les germanes i els seus èxits. I estic aquí molt, molt content, perquè aquesta no deixa de ser la meva casa, no? Ràdio Sabadell.
Quina floreta per això, que
la, sí,
això
és, sí, la veritat és que...
Que una persona...
Sobretot quan ho sents, sí. No? Perquè vaig arribar a casa i vaig escoltar tot el programa.
No t'ho esperaves, eh?
No, perquè ella em va dir, t'han trucat de Ràdio Sabadell? I clar, jo, allà entre els nens entrenant amb la bicicleta, jo passejant el gos per Catalunya, clar, no quadrava. I després, quan ho vaig sentir, doncs, efectivament, després vam parlar amb la família, no? Perquè realment... És bonic, després de 42 anys, que les noves generacions valorin la feina que has fet, no? Perquè la nostra feina, el periodisme, les relacions públiques, castiga molt a nivell personal, no? És a dir, vius una vida trepidant, però de vegades et costa combinar-ho amb la família, no? Que són els que més han patit i pateixen aquesta manera de viure.
Perquè tu neixes aquí a Sabadell.
Jo sóc de Sabadell,
Això que dèiem dels tallarets, de la Creu Alta, bona barreja,
Sí, molt bona barreja, sí. Jo vaig néixer a Sabadell, sí. Vaig començar a viure al carrer Sant Quirze, al final del carrer Sant Quirze, sí. A sobre Calçats Moix, no? Al costat de la mítica botiga del Petit, que ara que aquests dies està tan de moda. Jo una de les filles de l'avi Petit era la meva cangur, no? A davant hi havia els queviures, sí. Els queviures del Isidre Balló, i al costat el Relsa, que també és una empresa elèctrica, amb l'August Serra, pare i fill, no? Allà entre
els queviures aquests, que ara és l'art del vitrall.
Correcte.
Ara és l'art del vitrall d'en Joan Serra, també un amic nostre.
Estava envoltat de petits comerços i des de molt petit els meus pares... jo he col·laborat a totes aquestes botigues fent alguna cosa.
Fent d'aprenent.
I a la fàbrica de Cordills, a la plaça del Gas, de
l'avi
Cassanyes. Per tant, l'avi Cassanyes, no? Francesc Cassanyes, que gràcies a Déu doncs, hem pogut donar tot el seu àlbum fotogràfic a la ciutat de Sabadell.
Exacte, sí,
i que té un carrer a la zona sud de la nostra ciutat i que és un orgull per mi, doncs, perquè l'avi Cassanyes va ser molt important, com l'avi, els avis Andreu també, perquè després jo diguem que vaig passar molta més vida ja a la Creu Alta quan ens vam anar a viure als pisos de l'antic camp de futbol. Per tant, jo on havia de viure al final, en un lloc que havia sigut a la vella Creu Alta. No? Sí.
I a quin col·le vas anar? Aviam,
jo soc producte dels Escolapis.
Home.
Ara em diuen Escola Pia, però...
No, Can Colapi.
I eres bon estudiant?
Haig de reconèixer que era molt bon estudiant.
Sí? Sí,
les matrícules d'honor, sí, no vaig... I innatament, perquè jo estudiava, feia esport, en aquella època...
Quin esport feies, aviam?
Al col·le jugava amb vol,
sí.
I després, fins a finals d'infantil, també vaig jugar a futbol.
A futbol.
M'entrenava, en aquella època, vaig estar allà, al mític central del Sabadell, Mario Orlando Pini, l'uruguaià, que a més va viure tota la vida davant de les Carmeles.
De les Carmeles?
De les Carmeles.
Prop de Cal Patata.
Correcte, que és on anàvem a jugar a futbolí, no? I on t'interrelacionaves els nois amb les noies, que és una cosa que ara la gent ho veu tot normal, això. Però
aquella
la meva
època...
generació vam acabar l'etapa educativa per primera vegada fusionats nois i noies al Vidal i Barraquer.
Imagina't, clar.
Sí,
no, el primer dia, no? M'imagino el primer dia.
I ara amb grandets,
quina
no?
Quina emoció al col·le.
I ara amb grandets, per això.
Deien molts bolis a terra, eh?
Sí, molts bolis a terra.
Quan...
No, jo me'n recordaré tota la vida, i tinc fotografia, de la primera festa de carnaval, que clar, que vam fer nois i noies, tots pintats i tal, que això...
Explica això.
A l'època dels Escolapis, doncs no, això no...
Revolució. Va ser la revolució.
Va ser la revolució.
Aquell Carnestoltes,
o sigui,
imagina't.
L'afició a l'esport et ve de Cal Patata.
No, l'afició a l'esport...
No, allà és l'afició de trobar-se amb les nenes.
No, l'afició a l'esport em ve perquè jo des de molt petit a l'escola ho vaig viure, perquè aquella època hi havia el germà Adán, els Escolapis, que hi havia molta pràctica esportiva. De fet, tots els nens, els que no jugaven, anaven a veure'ns. Per tant, tu feies partits de l'aví i d'infantil, allà amb una gentada, el supergran pati que tenia l'escola Pia en el seu moment, allò, i et senties molt, certament important.
Home, clar, això era una motivació. Sí. Ara entenc que aquesta passió...
Però jo l'esport l'he tingut sempre molt, molt present, no? Primer perquè els tiets de la Creu Alta eren molt futboleros i em diuen que amb 4 anys ja em portaven a futbol, bueno, em deien perquè en pau descansin, i per tant doncs això, però tampoc podria dir-te perquè he tingut tanta passió per l'esport, però en aquell moment la sort que vaig tenir és que els Escolapis me la van imposar, aquesta necessitat de fer esport, i la vaig anar continuant. Clar, jo a casa meva em passava les tardes, els vespres, perdó, a l'auditori de l'antiga Caixa de Sabadell, on assajava palestra, que el meu pare era actor de teatre,
clàssics,
entre moltes altres coses, i clar, i aquí em va sortir aquesta capacitat, suposo, d'interrelacionar-me, de comunicar i tal, perquè des de molt petit, doncs, em sortia de l'ànima, això, no sé com explicar-ho.
I llavors tenies família, també? Tens germans?
Tinc una germana, que és
germana,
metge,
sí.
Soc 4 anys més gran que ella, la doctora Laia Andreu, bé, una gran doctora, que a més d'aquelles que fa feina face to face, eh?
El taulí.
Ara després de molts anys, perquè això de tu saps que la salut pública,
sí,
la medicina, això, els metges també de vegades necessiten aire nou, i ara ha fet un canvi, tema de geriatria, metge de família,
fantàstic.
Fet un canvi, però està molt bé, i trobaries a milers de sabadellencs i sabadellenques que que han tingut la sort, doncs, de que la meva germana els ha atès com a metgessa, i estic molt, molt orgullós de la seva feina.
Mm-hmm. Suposo que els pares també orgullosos de tots dos.
Sí, els pares, el meu pare i la meva mare ens han deixat, no? Però, i el que ens han deixat és un gran llegat, no? Perquè jo crec que, tot i que ells es van separar, jo el record d'infantesa que tinc és d'haver fet tantes coses, teatre, pessebres, ballar sardanes, i bueno, aquella època és clar que es feia el que es feia, eh?
Sí, 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 sí.
Fer esport matí, tarda i nit, estudiar, vaig tenir, al tenir tants tiets, clar, cada dia estàvem a casa d'uns tiets, les llargues tardes de ping-pong a les Pedritxes,
home,
amb l'Estrellero Cassanyes, poso exemples, perquè per noms que... aquells vermuts a cal pare o el pajaril que feien els grans, i els petits esperàvem la monedeta per poder fer la partida del millón. Vull dir, clar,
bon,
tot això
clar.
Que ara amb les noves tecnologies queda obsolet, és una cosa que hi ha molta gent que viu a Sabadell que ho ha viscut i que és bo que recordem, perquè la història és
sí,
bo no oblidar-la.
Exacte.
Això va molt ràpid, eh?
I són aquests valors, no?, que després sí. Ens marquen i ens condicionen, no?, i ens fan ser qui som.
I llavors,
a mi em fa molta gràcia que ens expliqués també que va treballar al Banc de Sabadell.
Sí,
exacte.
Sí, aviam, a la nostra generació, o sigui, si tu volies ser algú, era el moment de l'expansió del Banc de Sabadell, quan deixa ja de ser de la zona d'aquí i obrir-se a tot l'estat espanyol. Havies d'entrar abans de fer 18 anys al Banc de Sabadell, perquè després cobraves una part important del sou mentre feies la mili, i això et permetia una solidesa econòmica i jo vaig ser d'aquests.
Els altres companys de la mili
no tenien,
no?
I vaig anar a fer la mili a Madrid, jo efectivament, però és que jo treballava al banc i a la ràdio. O sigui, i em deixaven els horaris, perquè jo ja feia els partits del Sabadell, a l'antiga Ràdio Sabadell, al carrer Convent, la Onda Media 882, EAJ20, no? I, clar, els meus jefes, els estimats Permanyé i Negro, mítics executius del Banc de Sabadell, van decidir posar-me davant de la meva taula un biombo, perquè tots els que passaven per allà esperaven a parlar de futbol. I, clar, no es podia treballar, no? I són petites coses que et posaven de manifest la importància en aquell moment de la ràdio a la ciutat, una ràdio que se sentia a 100 quilòmetres a la rodona, perquè l'ona mitjana no té res a veure amb la FM, i, per tant, hi havia molt poques ràdios, i és molt important, perquè o t'escoltaven, no hi havia ni podcast, ni a la carta, ni res, ni internet, ni hi havia res, i, per tant, en aquells moments tu, treballar a la ràdio et donava un plus de cara a la societat. I ara em preguntaràs, i com és que vas treballar a la ràdio?
Clar, perquè a més hi ha una anècdota molt curiosa i molt interessant.
N'hi ha
em
dues
vas explicar una, a veure.
N'hi ha dues. O sigui, jo, quan estava als Escolapis, i ho feia bastant bé, això de l'embol, lluitava amb el Joan Pats i Torrent, un gran periodista sabadellenc també, que el seu germà, el Víctor, està a TV3, i em va venir el Gràcia i em va fitxar a l'Obert Gràcia, i em diràs, com vas anar a parar a l'Obert Gràcia? Bueno, perquè el meu pare, que no li agradaven els esports, però sí que era el cuiner de les excursions de l'Obert Gràcia, que és el que feia les paelles. I és clar, allà amb els amics em diuen, el teu fill que juga amb vol, pum, i jo vaig anar a l'Obert Gràcia. Després, a l'estiu, tots els equips de Sabadell, que aquella època recordaràs, Josep, el Fuensanta, la residència Albada tenia equip, el Sant Quirze, la Raona, l'Oje Sabadell, que en aquelles èpoques, i fèiem un torneig d'estiu que es deia Ciutat de Sabadell juvenil,
sí.
I juvenil, que dius ara, el juvenil feien tornejos a aquella època, i s'omplia la pista del carrer Permanyer, allà hi havia un bar que el regentava la senyora Palmira, i sona el telèfon i eren del diari Sabadell, que resulta que la persona que feia les cròniques havia tingut un atac de cord, i la senyora del bar li diuen al president, escolta, que el diari Sabadell que truquen, si posa el president, li diuen, és que necessitem algú que faci les cròniques, i al president no se li ocorreix res més que anar al vestidor, que ens estaven donant les últimes instruccions, i diu, nois, que els del diari Sabadell necessiten que algú faci les cròniques, qui ho vol fer? I jo vaig aixecar el dit.
Voluntari, no?
Voluntari. I a cap de 3 setmanes d'estar fent aquesta feina, el vicepresident Martí Sala, que era amic d'en Joaquim Gorgori, el mite radiofònic d'esports d'aquesta ciutat, li va dir, ostres, tenim una persona que està fent les cròniques al diari, perquè podries també fer la ràdio i tal, i vaig començar a Ràdio Sabadell. I allà Joaquim Gorgori i Joan Maria Solà, que era el director, em van afillar, com en Quim Fiter en el diari Sabadell, i amb aquest triangle extraordinari em van possibilitar que des de l'any 76... doncs, com molt bé ha dit la Raquel, durant 42 anys, la comunicació, la narració d'emocions ha format part de la meva vida, i aquí seguimos.
I grans professionals, no?, aquests que s'han anomenat.
Bueno, clar,
grans professionals.
Era l'època de la ràdio de les grans veus, però ara eren molt bones persones. Clar, és que Ràdio Sabadell va ser una emissora molt important.
Exacte.
En la seva època. Atenció, hi havia Ràdio Nacional, Ràdio Peninsular, Ràdio Barcelona, Ràdio Sabadell, Ràdio Terrassa, s'ha de reconèixer.
També, també. Vale? Malgrat tot.
No, i clar, és que no, i la gent havia d'escoltar, no hi havia res més, no, hi havia dos canals de tele, i no totes les ciutats es veia l'UHF. Clar, tot això...
Es va fer una gran feina.
Bueno, de fet, no hi havia diari els dilluns, que hi havia la hoja del lunes, que tots feien, només sortia un diari, perquè aquell dia, teòricament, es descansava, no?
I els diaris esportius, que també n'hi havia molts.
Bueno, jo vaig tenir la sort de ser corresponsal de tots. Clar, hi ha un moment que tenia cinc pseudònims, no? El Dicen, el Mundo Deportivo, el Noticiero, el Teleexpress, el 424, després ja va venir el Diari Esport, tal, i això em va permetre, al voltant del Sabadell de futbol, tenir la capacitat de treballar, de guanyar-me la vida.
I combinaves el banc amb el Ràdio Sabadell.
Jo me'n vaig anar a fer l'Emili, em vaig quedar allà, allà em va sortir una oferta de Ràdio Canadà Espanyola un any, que va ser la temporada... Un cop la vaig acabar l'Emili. La temporada 81-82, que va ser una experiència molt positiva també, que vaig treballar al banc a Gran Via i Altamirano, Madrid, a Princesa. Altamirano és un carrer a la zona de Princesa. I el 82 vaig fer això, i quan va arribar el Mundial d'Espanya, el Naranjito, la COPE em torna a agafar i m'envia aquí a Barcelona una altra vegada, Ràdio Sabadell, Ràdio Miramar, totes aquelles coses, i vaig passar a ser el narrador. Vaig fer tot, després vaig anar al Mundial 86, bueno, jo vaig explicant, vull dir...
Vaig
dirigir i presentar amb Joaquim Prat a jugar el Tiempo de Juego, que encara
ara
es diu el Tiempo de Juego, perdona, era rueda informativa con el sabor de tu brandy soberano, porque soberano es cosa de hombres. Vull dir, aquestes coses, això no es paga amb diners, tot i que sempre he cobrat, però...
Clar, sempre però, has cobrat?
Home,
sempre.
Ets un afortunat, perquè això... Perquè cobrar sempre en aquesta professió no és fàcil.
Des del primer dia, tant al diari com a la ràdio.
Això és
I això
molt
estic molt content, perquè, evidentment, doncs...
I a la COPE, quants anys vas estar?
Entre la COPE i Ràdio Sabadell, perquè seguida es va fundar la COPE i Ràdio Sabadell era l'emissora Barcelona, 14 anys.
I l'experiència que tal? Com s'ha d'estar a Madrid?
Doncs dues èpoques, començant de zero, torna a començar i tal. Jo sempre m'ho vaig passar molt bé a Madrid, em van tractar molt bé... Vaig tenir un company que encara està a Ràdio Nacional, José María Forte, Chema Forte, que la seva família em va una mica fillar. Els primers temps vaig viure a casa del Josep Maria Roma, company i amic de l'Andreu Barberán, del carrer Covadonga, de la família Barberán, del mític i enyorat Joan Barberán.
Home,
o sigui, no he tingut... No em vaig trobar mai sol, saps?
Clar, perquè diguéssim, estaves lluny de Sabadell, no?
No em vaig trobar mai sol.
Anaves amunt, avall, cap aquí, cap allà...
Vaig viure el cop d'estat, allà... Sent el furri, saps el que era el furri?
No,
que és el que posava els serveis, les guàrdies i tot, els serveis d'un... És el que posava els serveis.
El furriel, sí, el furriel.
Que hi havia, podia ser cabo o no. Jo era furri sense cabo, però això et permetia tenir una habitació al marge dels reclutes, no? I poder dormir fora. Jo dormia...
Per nocte.
Tenia privilegis,
Això era la veu, la seva veu.
La seva veu característica. Sí. Jo tinc curiositat per als primers partits que vas narrar, com ho vivies i com ho feies, perquè suposo que tens moltes anècdotes en aquest sentit.
El primer partit vaig fer aigua, que es diu. Jo havia de fer, per Ràdio Popular de Mallorca, havia de ser la meva primera transmissió, era un Sabadell Constància, però pels mallorquins. I aquell matí jo havia provat la selectivitat i amb un company d'estudis, l'Ostrell, un altre cognom històric d'aquesta ciutat, ens en vam anar a jugar a tennis a les pistes de Sant Oleguer, del Club Natació Sabadell. I baixant per la Rambla va haver allò una boira d'aquestes, un núvol gran que corre, i em va agafar una lipotímia anant amb la Vespino.
Caram.
I em vaig tenir un accident...
Ostres, vas fer mal.
Que després m'ho van explicar molt, bastant mal, i em vaig trobar, evidentment...
Inconscient o...?
Sí, em vaig quedar inconscient, i em vaig despertar a l'hospital, i la primera imatge que vaig veure era del regidor d'esports d'aquell moment de l'Ajuntament de Sabadell, Josep Maria Ribas, que em va dir, què, com estàs? I jo dic... Què faig aquí? Però si tinc que retransmetre el Sabadell Constància. Vull dir que el primer dia que havia de retransmetre un partit vaig tenir un accident. Que això, a la vida, els accidents són els que han marcat la meva vida. Perquè hauré fet 1.500 actes de presentador i tot va venir perquè un dia, a l'elecció de Miss Sabadell a l'Albatros, el Fernando Cid, que era el propietari de la llicència de totes les festes de misses que es feien a Espanya, es va posar malalt i van trucar a la ràdio de l'Albatros, i el que va agafar el telèfon vaig ser jo, i em van dir, escolta, tu no podries venir a presentar? Jo tenia... crec que no havia arribat a fer els 18, aviso. I vaig llevar el d'acord, vaig posar el traje, sí, vaig anar cap a casa allà al carrer Sant Vicenç, ja, que hi havia el carrer Sant Vicenç, em vaig posar el traje i em vaig anar a l'Albatros i vaig presentar mig Sabadell. I des d'aquell dia, doncs, he presentat per a molts llocs, no només de Catalunya, sinó de tot l'estat espanyol, doncs,
que això és una altra
infinitat
etapa,
d'actes.
Que això és una altra etapa, no? Les teves presentacions al Concord, a l'Albatros...
El Bau Blanc, el Boeing...
Em dedica això
ara... El Pio...
Quan dormies, i quan descansaves, perquè,
mare meva... És el que explico, la vida trepidant, no? Aquesta vida trepidant que vaig portar, que, escolta, no sé...
No paraves.
O sigui, jo no ho feia expressament.
Ja devies, quan dormies allí, ja devies estar
narrant. Jo sempre he sigut un amic que havia cuidat molt en aquest aspecte. Sí. He intentat dormir, aquella època dormia poc. Perquè, clar, les discoteques acabaven tard. És més, i després jo a primera hora del matí anàvem a jugar a Fulvito, perquè no anem a jugar a futbol sala, nosaltres anem a jugar a Fulvito, a les 7 del 8 del matí, a les pistes d'allà a Roguer del Club de Dació Sabadell, no? És a dir, però aquella època de les discoteques va ser...
Clar, era quan les discoteques tancaven tard...
Bueno, però tard era assumible. No?
Era assumible.
Era assumible,
sí,
eh?
Sí,
però
sí, no
el que
eren...
passa que els que treballàvem no sorties, s'havia de fer una mica de resum de
encara
jornada.
Encara no hi havia els afters. Els afters no hi eren.
Havia, sempre et dic que el Gabriel Castro, el propietari del Concord, el mític Concord, que encara
mític,
el tenim...
Mític.
Deia, carrer Sant Cugat, no?
Carrer Sant Cugat. En aquella època Sant Cucufate. Oye, a ti por qué te tengo que pagar si tú te lo pasas bien, ¿no? Clar, això de fer de relacions públiques era...
Relacions públiques allà al Concord, eh?
Molt bé.
I encara es recorda com va venir el Terry Venables.
Bueno,
la seva filla.
Que vam anar a sopar al restaurant Niu del Mussol a Sant Quirze, me'n recordaré sempre.
I una altra de les fites també deu ser molt important a la teva vida, deu ser les Olimpiades.
Bueno, doncs jo, quan el 90 m'incorporo a Televisió de Catalunya, TV3, i sí, vaig tenir la sort de viure aquell gran projecte olímpic, que també va ser televisivament una cosa novedosa, que en català no hi havia TV3 i Televisió Espanyola, només hi havia Canal Olímpic, i format per periodistes de TV3 i de Televisió Espanyola. I les transmissions hi havia un periodista de TV3, un periodista de Televisió Espanyola i el comentarista tècnic, no? I, clar, jo vaig fer gimnàstica artística i gimnàstica rítmica, que són 200 hores.
Déu-n'hi-do, sí.
Clar, tot el dia fent...
Tots els atletes, totes les gimnastes...
Katchev, Cristo, allò tal, i per sort que tens el comentarista que ho va explicant, però vaig passar moltes hores. I després vaig tenir la gran sort de fer tota la competició d'atletisme a l'estadi olímpic dels Jocs Paralímpics, que això va ser una passada, perquè l'estadi va estar ple sempre, i allò va ser emotivament molt important. Jo recordo molt bé haver pogut participar d'una fita tan important per Catalunya com i per Barcelona.
I per la ciutat de Barcelona.
La
transformació. I també per la part que ens toca, també Sabadell. També, perquè
jo crec que no ho vam saber aprofitar. Ara obriríem un altre programa, però jo crec que Sabadell no va saber aprofitar els Jocs Olímpics. Altres ciutats ho van saber aprofitar molt millor, però això és un tema ja passat. Però podríem fer un programa per parlar d'això.
Doncs mira, volem que escoltis un missatge que tenim per tu del periodista Sergi Mas, que et fa unes peticions.
Hola Pau, gràcies per convidar-me. Demano disculpes per no poder estar en directe per motius professionals a l'antena de Ràdio Sabadell. Saludar-te, estimat, estimadíssim Xavi Andreu. De fet, ens vam veure ahir a la fàbrica Adam, a la festa del futbol català. Mira, Xavi, que fa anys que ens coneixem i va ser aquesta casa, als antics estudis del carrer Convent 22, on ens vam conèixer l'any 1984-85. Vull que em responguis, arran de la teva experiència de les moltes retransmissions que has fet, tinc dues preguntes. Una, guardes algun tipus de material, algun casset? Si és que sí, Xavi, ja m'ho estàs enviant, perquè jo saps que ho guardo tot, i si no guardes tu, si saps d'algú que ho guarda, passa'm el contacte. I la segona qüestió, la segona pregunta és, a quin camp de futbol, a quina pista de bàsquet, ho has passat molt malament, francament malament, i has pensat, d'aquí no surto. Això d'una banda, i per l'altra, deixa'm que t'ho digui públicament, si algun dia, servidor, sí, Sergi Mas, tinc un càrrec, que aviam, en principi no crec, però aviam, Donald Trump venia paelles a la teletienda fa 15 anys. 15 anys passen més o menys de seguida, passen ràpid. Qui li havia de dir a aquell home que havia de presidir els Estats Units? Però bueno, si algun dia tinc un càrrec, pots estar segur que et fitxaria com a cap de comunicació, i saps per què? I tu saps perquè com a dirigent segur que jo estaria molt tranquil i sé de què parlo. Després de la teva experiència a l'Espanyol i a la Secretaria General de l'Esport, estàs fent una gran feina. Gràcies i m'acomiado amb l'inici de les lletres de l'himne de l'Equipo Lanero. Sempre endavant, Sabadell.
Amb aquests amics no cal tenir res més. La veritat, hem viscut moltes coses amb el Sergi Mas, que és un personatge entranyable i, efectivament, un gran... és com un gran ordinador, ell té de tot, saps? De tot, cromos, històries. Buscaré aquests casets perquè evidentment no estan digitalitzats i per tant són casets antics. El pitjor lloc on ho he passat va ser amb el Maccabi de Tel Aviv, en un partit de bàsquet de la Copa d'Europa amb el Barça, on vaig fer el partit a sota la taula de cronometratge.
I això?
Perquè el senyor de la telefònica d'Israel va deixar els cables sota la taula de cronometratge. I es va muntar una trifulca en aquell partit, que hi va haver un moment que va volar la taula i tot. Jo estava allà sota, jo transmitint, amb el micro així, aixecat, i allà que se sentia tot, es va sentir totes les baralles allà. Però bueno, és anecdòtic, d'anècdotes n'hi ha moltes, com fer un partit a Cartagena després d'unes inundacions, des del quarto primera dels pisos del davant, perquè la línia microfònica estava variada, no? O saltar pels aires a la celebració d'un gol a l'ascens a Binèfar amb el Centre d'Esport Sabadell, que hi ve de tornar-ho a muntar tot i després fer aquella tornada tots amb caravana i dir, no anirem al Passeig Manresa, anirem a la plaça de l'Ajuntament, i veure com tota la gent s'escoltava la ràdio i et seguia, i tots cap a la plaça de l'Ajuntament. I l'únic que em vaig perdre, perquè jo estava a Mèxic ja desplaçat per la COPE, és l'ascens de nou a primera divisió el 86, que vaig haver de buscar un telèfon perquè no hi havia mòbils en aquella època, i vaig trucar des de Sant Luis de Potosí. Hombre. Recordat tota la vida, i vaig aconseguir connectar amb Miquel Arroyos, no amb el Rafael, sinó amb el Miquel, per saber el resultat, perquè clar, jo no sabia. Això i diu, era... hem pujat, hem guanyat 2-0, i clar, des de Sant Luis de Potosí digui-li a un senyor que havia de trucar a Sabadell.
Doncs espera't, perquè com a veiem, Sergi veiem. Et demanava una d'aquestes gravacions, nosaltres tenim una. Escolta.
Atenció ara, que és el centre d'esports que està en franquícia. Són tants per tant, Joaquim Villa en la bimba, Joaquim Villa tuja, i gol de Joaquim Villa, gol de Joaquim Villa, Joaquim Villa marcat, Joaquim Villa marcat, Joaquim Villa marcat, gol! Gol de Villa, gol de Villa, gol de Villa. Veiem com s'abraça tothom. Això és un olla pressió.
Marca! Villa acaba de marcar, 39 minuts. Villa, 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 Villa. El camp s'ensorra. 39 minuts de joc. I Villa, 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 Villa. Canseta, canseta el marcador.
Controla Joaquim Saura, que passa la pilota a la frontal de l'àrea, on salta Juli Merayo, que deixa per Nacho, Nacho pot controlar, Nacho gol, Nacho gol, Nacho gol, Nacho gol, Nacho gol, 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 Nacho gol, Nacho gol, Nacho gol, ha fet gol Nacho, ha fet gol Nacho, ha fet gol Nacho.
Aquests són els gols que em vaig perdre jo estant a Mèxic, no? Per cert, que Joaquim Villa i amb el Nacho, l'asturià, que amb ell vam fer una gran relació personal, com amb l'Alcelai. Jo tinc una anècdota d'haver anat a Saragossa i jo era molt emotiu retransmitint, no? I els havia fumut unes crítiques, anàvem 0-0 i de cop i volta marca Nacho i marca Alcelai. I el dilluns obro l'Estadio, que era el programa d'esports del migdia a Ràdio Sabadell, i explico, bueno, poso els talls del que havia dit i dic, buenas tardes Nacho, buenas tardes Alcelai, ara decirme lo que queráis. I va ser un programa molt divertit i que el recordo amb molt de carinyo. Perquè he fet molts amics en el món del futbol, tant en l'àmbit de dirigents com de futbolistes. He sigut padrí de casaments, m'he passat les tardes a casa de les dones que venien de fora per fer-los companyia.
Jo, sí, malgrat la rivalitat...
No, amb el Centre d'Esports sí. Sabadell... és que era una època que el periodista era amic. De fet, jo i el senyor Joaquim Fiter, del diari Sabadell, viatjàvem amb l'autocar del Sabadell. Això ara és impensable. Érem
imagina
un mes.
La relació.
Sí, i sorties, clar, relació... anaves a jugar al Getafe, per dir alguna cosa, o anaves a jugar a Linares, que són llocs que hi hem anat poc.
Convivies.
I tardaves 2 dies en anar i tornar. I anaves amb xandall i el coixí. Estic parlant seriosament. I després tu arribaves i anaves allà, i jo he sortit més d'una vegada, clar, en els diaris dels camps a Granada, ho recordo, l'ideal de Granada, que posava los jugadores del Sabadell haciendo el check-in a l'hotel. I clar, com que jo era jove, vestit amb xandall, perquè abans els jugadors no anaven amb els xandalls uniformats tots iguals. cadascú portava el de casa el que volia, el que podia. O sigui, això que veieu ara tan modern i tal, això, i hi havia l'entrenador, el massatgista, el delegat, els dos periodistes i els jugadors, no com ara que van 11 tècnics allà, tots. I això ha canviat molt.
Clar, i a banda de perdre doncs, aquesta oportunitat de convivència amb els jugadors, suposo que s'ha perdut també part d'aquesta màgia, no?
Bueno, jo per això fa ja 8 i 5, 13 anys vaig decidir fer el salt de l'altra banda de la trinxera i passar a ser director de comunicació i relacions externes a l'Espanyol i ara a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat. I és per això, no? Perquè jo veia que jo ja havia acabat una etapa. A part que jo a TV3 vaig fer de tot. I clar, després ja vaig dir, ostres, aquí jo necessito... Jo m'he pogut marxar de tot arreu, no m'han fet fora del lloc. I si alguna vegada he tingut alguna situació complexa, he tornat a refer-me molt ràpid, no? De fet, el 90, abans d'entrar a TV3, me'n vaig anar a l'empresa privada i la COPE continuava fent els partits de bàsquet i tal, tot que... però no anava a treballar, només anava a fer retransmissions. I res, però van ser 8 mesos, 9 mesos, i em va fitxar TV3 i, per tant, no vaig poder ni desenganxar-me. Perquè jo em volia desenganxar una mica d'aquesta vida trepidant, viatjar 200 dies l'any, estar un dissabte a Vitòria i el diumenge a la tarda estar a Sevilla o a Càdiz, tornar corrents, agafar l'avió, marxar a Tel Aviv, tornar... Hòstia, és que això era... Vull dir, era...
T'ha passat factura, aquest ritme trepidant, a nivell personal?
M'ha passat factura, sí, he hagut de començar més d'una vegada. I ara estic... No tinc paraules per agrair la parella que tinc, no? M'emociono una mica perquè portem ja 17 anys i ha sigut molt dur, perquè, clar, no pots dedicar-te a la família. I això... I ara jo necessito poder acabar la vida, poder-m'hi dedicar més, no? A més, ara som avis i tot això, i això m'emociona perquè... S'ha de tenir moltes ganes per estar al costat d'una persona que té aquest tipus de vida, no? Que el continuo tenint, perquè jo no sé quan, em llevo, però no sé quan arribo, saps? No?
Però això vol dir que t'estima molt i que et mira i que sap, no?, la importància que ha tingut aquesta feina per a tu, no?
I aleshores que... clar, no he sigut la primera persona amb qui he conviscut, perquè és impossible, però com a mínim ha arribat en el moment precís, no?
És que fer per al Xavi de tot aquest anar amunt i avall, això suposo que devia costar molt, eh?
Sí, jo ho sento, però és que aquesta vida
són
és així.
Són decisions de vida, clar.
Sí, jo potser ara faria altres coses, però és clar, m'ho he passat molt bé. No ens enganyem, m'ho he passat molt bé, no?
I això es nota, Això es nota perquè
tens...
quan retransmets una cosa, quan parles, i aquesta passió, aquesta alegria de viure, això s'encomana, Això s'encomana sí. I
hem
és
de dir
fantàstic.
Que com comentàvem, no? Que molts et relacionen amb el futbol, però has cobert molts altres esports. Escolta, també tens aquest altre missatge que tenim d'un periodista, en Jordi Rovirosa.
Jo crec que el Xavier Andreu és una de les persones que conec que té un control més extens del món dels esports. Jo, com potser sabeu, he fet transmissions de moltíssims esports. Va haver-hi una època en què ell era el cap de la redacció a TV3. I aleshores el que jo al·lucinava és que, no sé, feia una transmissió d'hoquei sobre herba. Aleshores el dilluns em venia i em deia, primer que se les mirava totes, s'ho mirava tot. I jo no al·lucinava. I et deia, escolta'm, ostres, el Malgosa, molt bé aquella jugada, eh? I després, però, clar, la setmana següent feia un rugbi a la Santboiana, i em deia, escolta'm tu, he vist el Masson i el Malo, quina jugada, però no sabia això de la Santboiana i del Buc, etcètera, etcètera. Però això passava amb el polo, això passava amb l'hípica, això passava amb el tennis de taula, era al·lucinant. Clar, no m'estranya que estigui treballant ara a la Secretaria General de l'Esport, perquè el seu coneixement del món de l'esport era amplíssim. I després una altra cosa, jo crec que els seus dies deuen tenir 26 o 27 hores.
Ai, amb el Jordi també hem viscut molts anys junts. Jo sí que és veritat que jo sempre m'ha agradat la proximitat, la pluralitat, no? Això de, encara que la meva vida ha estat al voltant del futbol majoritàriament i del bàsquet, però jo he fet de tot. De fet, a les èpoques del Canal 33 que s'havia d'omplir, i he fet concurs de llenyataires, Vull dir, allò de tallar... O sigui, he fet de tot. Lo de la corda, que als Estats Units ho fan molt. Ostres, no el twirling, no. No el de les majorets, no, una altra cosa que fan amb les cordes, que jo podia fer una hora de retransmissió, imagina, intentant que el que estava veient la tele no suïcidés, no? Vull dir, i aportant notícies, Jacksonville contra no sé què, tal, i vull dir, Bueno, és que no sé com explicar-ho, ja ho he dit, sóc un narrador d'emocions i aquestes emocions també m'acaben arribant a mi mateix, no? Perquè m'he passat la vida atenent a la gent i ara per això m'agradaria poder tenir també estones per atendre el meu entorn més pròxim perquè jo crec que va ser hora, no? Faré 59 anys i ja toca, tu.
I l'esport, quins valors hi has vist sempre amb l'esport?
Cohesió, companyerisme, esforç... A més, jo sóc una persona que no m'enfado mai jugant. I he sigut supercompetitiu. No m'agrada perdre
ni el parxís. Em sembla que ets molt competitiu.
No, ni el parxís, ni a les dames, ni el dominó, que amb la meva senyora, el meu cielito, això del parxís, perdó, el dominó ho toquem molt, perquè és una cosa que és molt fàcil jugar, però i comptar i tal, jo sóc molt competitiu. Segueixo jugant a pàdel, a tennis, que és el que em permet, perquè ara futbol, jo he jugat molts anys a futbol, però ara ja a nivell físic és millor fer coses que no hi hagi tant contacte, tot i que repeteixo que el meu esport ha sigut sempre l'handbol, però jugar handbol de veterà és molt perillós, tot i que juguen els meus companys de generació, perquè una lesió allà, una topada, es paga amb una lesió, sinó has d'estar molt bé físicament.
Has d'estar molt...
Físicament. Però bueno, no fer, aquí seguim, aquí juguem a el que faci falta.
Aquí batallant i encara doncs explicant i narrant totes aquestes emocions i compartint-les avui amb nosaltres. Hem de dir que aquesta feinada de trobar aquestes sorpreses ha estat doncs gràcies a la tasca del nostre productor, d'en Pau Duran, i dels nostres companys d'esports, d'en Sergi Garcés i també de l'Adrià Arroyo.
Home, és que jo vaig fer el primer programa de la 94.6 després de l'acte institucional d'obertura de la ràdio, que va ser un Tribuna Preferent de 8 a 9, perquè jo, per tant, jo ja venia de l'antiga Ràdio Sabadell i quan es va tornar a posar en marxa una ràdio a la nostra ciutat, jo no hi podia faltar. I, de fet, he estat anys i anys com a assessor de continguts d'esports, no? El que passa que el Tribuna Preferent va haver un moment que quan em vaig anar a l'Espanyol ho vaig haver de deixar, no? Però la meva relació amb els companys de la redacció d'esports és diària i, evidentment, a mi em teniu com un dels oients. Que aquest és un altre tema.
T'agrada escoltar.
No,
I què penses a la Ràdio Sabadell,
com a oient? És que...
Veiem.
Ho tinc molt clar, això. O sigui, el problema que tenim és ens agrada el que passa a 20.000 quilòmetres i després no ens preocupem del que tenim al costat. Jo, amb això a mi no podran. Jo crec que és bàsic que els mitjans de comunicació de proximitat tinguin vida, siguin professionals i entre tots els mantinguem. És a dir, una ciutat de més de 200.000 habitants necessita mitjans de proximitat. Que no només siguem notícia quan es mor algú, quan cau una paret o quan s'inunda no sé què. És a dir, a Sabadell passen moltes coses.
Moltíssimes.
A Sabadell hi ha molts grans professionals de moltes coses. El meu àmbit de l'esport, ells podien fer 3 programes diaris. Per tant, jo defenso, jo llegeixo el diari, entro als portals d'internet, escolto Ràdio Sabadell, perquè ara ja no val dir, és que m'ha passat l'hora, no, perquè hi ha maneres de poder-ho sentir l'hora que tu vols. I jo faig una crida a que tots els que tinguin poder perquè això funcioni ho facin viable anys i anys, perquè la gent de Sabadell hauria d'estar preocupada del que passa a Sabadell, no? I això és el que faig jo, enterar-me del que passa a Sabadell, del que passa a Sabadell, gràcies, entre altres coses, a Ràdio Sabadell.
Narrador d'emocions i enamorat de Sabadell.
I dels mitjans locals.
Jo si no entro per la Rambla Ibèria, que tot i que cada vegada és més difícil...
Per la Riereta.
Per això l'historiador sempre aquí.
Per la Riereta, sí. Jo vinc a la Riereta, perquè allà passava la Riereta. Sí.
Doncs vinga, va, que també som conscients que t'agrada molt la música i ens has triat 2 cançons. Per què has triat aquesta? S'empieza nuevamente.
Después de tocar fondo, home, verás lo que
soportas. Puja la Bea. Todo el mundo en contra, te caes y te levantas, hasta soñar la gloria, esperando que mañana se escribirá otra historia. Se empieza nuevamente. Ay. Caus i t'aixeques, així sí. És la vida.
Sí.
I no hem de perdre l'alegria de viure.
Que aquesta elecció ha sigut consensuada amb la meva esposa durant el cap de setmana a Palamós. Per tant, és molt important això, perquè després de molts dies...
Li dediquem a ella, també, va.
Sí, a la Susana Yesenia Vitelor, que durant molts dies no hem pogut tenir un moment d'escapança i ho hem aconseguit fer, no? Jo tinc la sort de ser bon amic de Josep Capdevila. Josep Capdevila m'escoltava als inicis meus a Ràdio Sabadell des del Gol Sud de la Nova Creu Alta. i hem mantingut la relació, i jo tinc, només tinc agraïment a Sergio Dalma, tornem a lo de Sabadell, que crec que és una persona que els sabadellencs no hem valorat en la seva justa mesura quan és un ídol internacional, no?
Estic d'acord.
I el Sergio Dalma, quan es troba algú de Sabadell del nostre entorn, el primer fa preguntar, i el Xavi Andreu com està? O sigui, això és una cosa que li agrairé tota la vida, amb el Manolo Garrido, amb el Pep Call, amb el Xavi Rossell, perquè durant certs anys per Nadal fèiem un dinar al carrer Hortanovella, en un restaurant al Forrellat.
Sí,
allà fèiem un dinar, vull dir que tinc la sort de conèixer-lo bé, i cada dia m'agrada més. I aquesta cançó reflecteix una mica el que hem estat parlant en aquesta conversa.
Sembla que se t'està posant allò que deia gallina piel, no?
Sí, gallina de piel. Un altre bon amic, Johan Cruyff, en pau descansi.
Gran mestre.
Íntim amic de Joan Pazzi, que va ser el meu balador TV3, i per tant era lògic que tinguéssim relació.
Uh-huh. Va, escoltem una altra de les cançons que ens proposes. Aquest cop és en Frank Sinatra.
Ai.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Xavi Andreu i Casañas, un home que també doncs ha viscut a la seva manera.
Totalment, i a més amb aquest ritme trepidant. Però jo ho he fet amb passió, ho he fet intentant sempre fer el bé, perquè això és l'educació que vaig rebre a casa meva. Però i em sento una mica Frank Sinatra, eh? No amb la capacitat vocal d'ell, no? Perquè a mi també m'ha agradat molt cantar, no? De fet, a la meva actual companya la vaig conèixer en un karaoke, no? Que és una cosa que... amb companys periodistes.
Impressionant.
Tornant d'un partit de futbol, amb uns periodistes que van acabar sent els padrins del meu casament, que són el Carles Fiter i el Quim Domènech.
Ostres, també molt grans.
Són molt grans, eh? Vull dir que... jo crec que aquí a Sabadell tots estem interrelacionats. Hi ha un sector... eh? I que anem pel món i sempre amb Sabadell per davant. O sigui, i això m'ho diu a mi el meu secretari general, els polítics que ens coneixem, que, ostres, aquests de Sabadell, sempre hi ha algú de Sabadell.
A tot arreu, sempre et trobes
doncs
algú.
Doncs feu el favor d'estimar i apreciar aquesta ciutat i fem-la que tingui vida d'una altra vegada, sisplau. Perquè
és, que, és el que hem de fer, eh? Tenir aquest orgull de pertinença i d'identitat.
Una ciutat de 200.000 habitants, que a les 9 de la nit no passa res. Hosti, això és un, pots dormir tranquil, vull dir, és una ciutat, bueno, no passa res.
Home, segons
no,
a quin va.
No, quan dic que no passa res vol dir que no és una ciutat.
Vida,
que
tinc, bon sentit
de la paraula, que no hi ha uns... Que cau el dia neix i acaba, no? És a dir,
el peu de la mola, sempre.
Exacte, el peu de la mola, no?
Com al Vallès no hi ha res.
Com al Vallès no hi ha res, que tens un pulmó al mig de la ciutat, que... no sé,
el Parc Catalunya.
Parc Catalunya, que això...
el Centre
d'Esports. No oblidis que jo... el Centre d'Esports, no? Jo he vist la transformació de la ciutat, de la mà de l'alcalde Ferrés, cosí meu.
El Toni,
amb què teníem unes grans discussions sobre l'esport de lleure, l'esport de competició, perquè els models a la vida no són iguals. Tots
exacte.
Pensem d'una manera. L'únic que hem de fer és respectar-nos
i escoltar
i que guanyin les majories, si només és això.
Exacte. Tenim una altra cançó que no ens l'has demanada, però em sembla que t'agrada molt.
Botella conmigo, que en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tu mano. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas y a beber. Qué difícil tener que dejarte.
Darrere aquesta capacitat de comunicar i tal, hi ha un sentimental empedernido, que diuen en castellà, no? I sí, tot i haver passat tantes hores a les discoteques, jo la veritat és que sóc d'aquest tipus de música, no? I tenim la sort, doncs, la nostra generació, d'haver viscut gent amb grans veus com les que estem escoltant, no?
Doncs va, que tenim encara una altra sorpresa. Ara has de descobrir qui és el següent personatge.
Hola, Xavi, com estàs? Escolta, em coneixes, suposo. Espero que sí. Bé, això forma part d'una sorpresa que han preparat la Raquel i el Pau, que han cregut que podia fer il·lusió poder parlar amb mi ara que estic aquí d'Argèlia, en un dia on m'han comentat que et fan una entrevista una mica de la teva vida. I res, aquí estic per col·laborar com no podia ser d'una altra manera. Felicitats per aquest recull de tantes i tantes anècdotes, algunes d'elles que les hem viscut junts, i desitjar-te que passis un feliç dia, també desitjar-te que amb aquest nou projecte Sabadell, amb el que estàs implicat, pues, que surtin les coses bé.
A veure, qui és i quin és aquest projecte? Que ens explica breument, perquè encara té alguna cosa a afegir.
És el Josep Maria Nogués, exjugador i exentrenador. Hem viscut moltes coses junts. Ara està per segona etapa a Argèlia, on està a primera divisió. És una persona... És un gentleman. És una persona que ens hem entès molt bé sempre. Molt bona persona. I estic molt content, perquè ara amb això, clar, està Argèlia i no pots trucar cada dia, tot i que per WhatsApp i això parlem constantment, i ell... Ostres, m'ha fet molta gràcia. No sé com heu anat a parar a la persona
aquesta
de Josep Maria Nogués.
Aquesta és la màgia.
La màgia de la ràdio.
La màgia de la ràdio.
Clar, perquè, aviam,
Encara fem bona ràdio. Sí. Tenim una mica més de missatge d'aquest míster.
Dir-te que, per part meva... que estic disfrutant moltíssim, que ha estat un acert sortir i deixar d'entrenar a Espanya per involucrar-te en una aventura com la d'Argèlia, un país que a nivell de futbol és poc conegut, però que hi ha una passió tremenda, una qualitat extraordinària, i on ja porto, aquest és el tercer any, tercera temporada, les coses... Sincerament m'han sortit molt bé i estic molt, molt content. No és fàcil, sobretot per l'adaptació a un país complicat, però el futbol saps que és internacional i si t'agrada i és una passió, i aquí, com t'he dit abans, és possiblement l'únic que hi ha a nivell d'esport on la gent s'hi aboca al 100%, televisions, estadis plens, vull dir, és una bogeria. Pues m'ho està fent passar molt bé, molt bé, molt bé. Aleshores, espero que aquesta temporada, que és complicada perquè he canviat d'equip, he canviat de ciutat i és un projecte nou, diferent, pues pugui tindre el mateix èxit que he tingut els dos anys anteriors. I poca cosa més, que una abraçada molt, molt forta i que molts petons a la família. I gràcies als de Ràdio Sabadell per pensar en mi, per aquesta sorpreseta pel Xavi.
L'únic que li falta a Josep Maria Nogués és entrenar al Centre d'Esport Sabadell, eh? És l'únic que li falta.
Arribarà.
Perquè tinc amics a tot arreu, doncs a Tarragona, a Palamós, a Figueres, a Lleida, molts, a Santa Coloma, a Gramenet, amb el Tito Morales, a l'Hospitalet... O sigui, a tot arreu on jo he estat en certes èpoques fent molta informació, mantinc els amics i el contacte, i estic molt content d'haver viscut com he viscut, i si algú no li resposa les expectatives li demano disculpes, però no ho he fet amb cap mala intenció.
Tots ens equivoquem, no?
Això, si no ens equivoquem no som persones, perdona, o sers humans.
La cosa està en saber rectificar.
Rectificar és de savis, oi?
I l'Espanyol?
Molt bé, vaig passar molt bé aquests 5 anys allà, molt bé. Bueno, jo he fet informació de l'Espanyol durant 25 anys, vull dir que, clar, és com casa meva, no? I al final poder fer modernitzar la part de comunicació i de relacions externes de l'Espanyol, per mi va ser extraordinari. Vam guanyar una Copa del Rei, ens vam salvar a l'últim minut, vam anar a la final de la UEFA, vam fer el canvi d'estadi, se'n va morir el capità i amic, ostres, van ser 5 anys, allò era el nou Amasto.
Molt emocionant.
Molt emocionant, sí, sí.
Doncs molt emocionant també l'alegria de viure avui. Veritat, Josep?
És que jo crec que el títol de la secció és perfecte.
És que ens va costar molt, eh? Però la complicitat que tenim el Josep i jo ja, al final ho vam trobar. Al final ho vam trobar.
I dir, bueno, que realment és que dona goig estar al costat de persones que tenen sempre aquesta capacitat d'il·lusionar-se, no? I sentir aquesta passió que, malgrat tot el que hagi fet, jo penso que és lo interessant, no?
És el que ens queda a la vida. Recomana'ns algú perquè doncs, vingui amb nosaltres.
Mira, a mi m'agradaria molt Lluís Pont. Jo sóc íntim amic del seu germà Josep, però avui proposo Lluís Pont, que ha fet del turisme al Marroc, a les dunes, un model de turisme sostenible i d'atenció extraordinària, sense perdre de vista els projectes solidaris. Crec que us agradarà molt descobrir la sensibilitat i la capacitat de saber viure de Lluís Pont i Tricuera, que no sé si m'escoltarà perquè deu estar allà baix. Inoblidable. No us moriu sense anar a fer un viatge amb la gent del Xaluca.
Escolta, si
farem una mòbil,
si hem d'anar a l'Àfrica, anem el programa des d'allà. Mira, l'equip encantat,
allà,
La producció, la Bea, ens anem i fem un desplaçament.
Sí,
bé, Xavi, Andreu i Casasses, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona de ràdio i de vida amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i bona ràdio.
Gràcies. What I had to do, saw it through. Without exemption, I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way.